teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Vivim en un món líquid i cada vegada més insegur i és per això que cada dia hem d'anar aprenent. Ahir, amb l'especial sobre la Primera Guerra Mundial digital, vam aprendre que què pot representar que Rússia vulgui tancar-se amb una internet pròpia. Internet es va fer per ser global i independent, però això cada vegada és més difícil. Una cosa és la infraestructura d'internet i l'altra els continguts que hi ha dins. Les plataformes tenen en aquests moments la paella pel mànec i pel que fa al català és difícil penetrar-hi. Avui hem tingut una mini notícia positiva. Netflix ha anunciat que farà subtítols en català, basc i gallec d'unes 70 estrenes cada any. De moment només doblarà els títols infantils. El cost l'assumirà Netflix. És un primer passet. La veritat és que hi ha doblatges en català molt bons. Segur que l'Enric sap per què ho dic. Saludem el chatbot del programa que monitoritza les xarxes. Hola, Enric.
Hola, Mariola. T'he vist molt emocionada per xarxes amb la pel·lícula Red. Dius que estàs encantada que hagi agradat, sobretot, els homes amb qui vius. A mi m'agrada especialment el doblatge en català. El poso tot. Escolteu. It's gonna be me. Ah!
Que et passa res?
Sóc un monstre vermell i pastigós! Ah! No vull que em mireu!
Ja li ha passat allò?
Què vols dir amb això?
Els nostres avantpassats tenien una connexió mística amb els bandes vermells.
T'estàs quedant amb mi?
És una peculiaritat que té la nostra família.
Ah! Qualsevol emoció forta alliberarà el panda.
Ah! Ostres!
Sempre ha sigut la Mei Mei, la nena perfecta. Però potser ja m'agrada aquest nou jo.
La nena de la mama.
Mare!
Bé, és una pel·lícula molt recomanable per fer entendre l'estat d'ànim, la regla, un munt de coses més. És divertida, és reflexiva, és brutal. Avui tenim un programa ple de gent enèrgica que s'ha buscat la vida en digital i que li ha sortit bé. Enginy total avui al Pop-Up. Anem per feina.
Podria dir-te que escoltis Pop-Up, el programa de Catalunya Ràdio, on la Mariola t'explicarà com funcionen les xarxes, com s'han de fer anar. Per això m'estic sentada provant de renunciar. Un dia em falta molt i ara que estic cansada no sé ni com tornar. No, voldria fer-te mal.
Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes.
DJ Khaled!
Emprenedor és sobretot una actitud, no importa l'àmbit en el que treballis, el món de la música és ple d'emprenedors amb la mirada fixada, en aquest cas també en omplir les butxaques i accedir a un món de luxes, ho dic perquè, clar, aquest és DJ Khaled, All I Do Is Win, amb Ludacris, Rick Ross, T-Pain i Snoop Dogg. Won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere. Avui ens trobem davant d'una d'aquelles persones que està atent al seu voltant, que sap detectar necessitats. Avui diríem que és una mena de solucionador el que volem presentar-vos.
Xavier Vinaixa, informàtic i desenvolupador d'aplicacions d'èxit.
Xavi Vinaixa, com estàs?
Molt bé.
T'agrada? T'han dit moltes vegades solucionador?
Jo crec que és la primera així, sí.
Però és veritat, no? Que és veritat que tu... No sé si tot és... Clar, ets emprenedor i dic... elaborador d'aplicacions d'èxit. Totes les aplicacions que has fet han tingut èxit?
No totes.
Quan t'he dit això d'haver sorprès, no? Mm. Bé, avui, de fet, és un dia en què Barcelona, ho hem de dir, està bastant col·lapsada. Hi ha una manifestació, com sabeu, i l'Albert Vico, que és qui t'havia de presentar, està intentant arribar, però bé. Abans d'entrar en matèria, Xavi, deixa'm que et demani una mica. Tu, quina és la xarxa social que més t'agrada?
Que més m'agrada o que més uso? Perquè la que més uso és Instagram. De fet, el Facebook ja quasi ni l'obro. I, bàsicament Instagram, eh?
No. Tu com hi arribes en el món de les aplicacions?
Jo arribo al món de les aplicacions una mica per casualitat. Jo treballava en una administració pública, al Departament d'Informàtica, i va ser l'època, farà 10 o 12 anys, l'època de la Palabrados, que tots jugàvem a la Palabrados, i jo perdia sempre. Jo perdia sempre i no pot ser això, i llavors vaig pensar que si sóc informàtic, vaig agafar-me una base de dades amb les paraules, un programa de combinatòria, i vaig acabar fent-me una petita web on li posava les lletres i em deia les paraules que podia fer. I això li vaig enviar als meus contactes, i un dels contactes em va dir: escolta, vine, que jo això, a mi això m'interessa, i que t'ho compro, que tal. I dic: no, això no està en venda. Va, doncs mira, fem una web i anem a mitges. I dic: vale, fem-ho. I la vam fer, fins al punt de que a Palabrados.org, si tu busques a Palabrados a Google, encara surt abans que el joc.
Esteu més ben posicionats, fins i tot. Clar, ara estan de moda aquests jocs d'endevinar paraules. No sé si has seguit el tema del paraulògic o el del Wordler. Clar, Xavi, tu fa uns anys vas crear aquesta web, aquesta aplicació que es deia Palabrados.org i t'ajudava. Com has vist aquest èxit de les altres?
Pues mira, precisament la setmana passada me les estava mirant a veure si podíem fer alguna cosa. També.
Clar, no?
Sí, passa que com tots, a tothom li surt la mateixa paraula, doncs ja és com una mica no té gràcia, no? No, com que no competeixes contra la resta.
Clar, jo me'n recordo que vam entrevistar, no?, el que va fer, de fet, l'informàtic que va fer el paraulògic, deies que quina tonteria ara és que la gent estigui penjant on es pot trobar la solució, perquè ell diu: ha sigut una cosa que he fet senzilla, per no sabia que tindria tant d'èxit, no? I estava com una mica neguitós, no? Clar, pot passar això, que no t'esperis un èxit que sigui tan bèstia, no? Mhm. Clar, has de tenir espai en el teu, a més el teu software, has de tenir-ho preparat, no, això?
Sí, clar.
Bé, vas fer una aplicació que es deia també Draw to for WhatsApp, que va funcionar moltíssim. Per què servia?
Aquesta aplicació era, tu feies un dibuix amb el dit, i llavors el comparties a través de WhatsApp, i era un link que tu el clicaves i veies com l'altre l'havia traçat, el dibuix. Aparentment és algo molt senzill, però ho va patar tot el món. De fet, milions i milions de dibuixos que, estan guardats. I inclús va ser editor choice d'Apple a diversos països i tal. I fins al punt que el Jan Koum de WhatsApp ens va escriure un email i ens va dir: escolta, que heu de treure això del For WhatsApp, perquè jo no he autoritzat que això es digui For WhatsApp.
O sigui, us va enviar un correu, us havia un missatge al mateix creador de WhatsApp.
Sí, que siguent el de WhatsApp, ens podríem haver enviat un WhatsApp, però no, va enviar un email.
Clar, també és sorprenent això.
I sí, nosaltres vam intentar mirar, a veure si ens podíem quedar amb el nom i tal, i vam veure que el vam acabar traient.
Una altra aplicació que es va funcionar molt era una per fer nusos de corbata.
Correcte.
I aquest... va ser un anunci d'Apple, no, crec?
Sí, ens van contactar de l'agència de comunicació d'Apple allà als Estats Units i, que ho havíem de mantenir en secret i tal. I l'aplicació, el que passa és que estava molt ben... Era molt maca. Era un disseny molt maco i tal. I sí, va acabar sortint un anunci d'Apple.
I un altre dels èxits és Floristeria App, també, no?
Floristeria App, aquesta... Ah, clar, mira, avui precisament buscava a veure quantes n'hi havia, n'hi ha moltes ja, però va ser la primera app on podies comprar flors aquí a Espanya. I Apple la va agafar com a especial Sant Valentí. Va sortir en un especial Sant Valentí i, aquell dia vam vendre moltes roses.
Has tingut idees que realment els mateixos creadors de les aplicacions les han destacat. Mira, ara que parlem d'aplicacions, hi ha molta gent que també s'està preguntant sobre el futur de les aplicacions, no? Perquè, clar, tot depèn, precisament, no? Tothom intueix que el Zuckerberg està intentant crear Meta per poder fugir de les dues botigues, no? De Google Play i d'Apple, no? Tu, com a desenvolupador d'aplicacions, ara anirem a altres projectes interessantíssims que fas, però com a desenvolupador d'aplicacions, quin futur hi veus? Perquè, al fons, ens acabem descarregant les mateixes aplicacions, no?
El tema de les aplicacions, ens acabem de descarregar les mateixes aplicacions i cada cop en descarreguem menys.
Clar.
Llavors, jo al final he acabat... Jo ja fa temps que no faig aplicacions, perquè no...
És això, no?
perquè hem de menjar, també, no?
I clar, és a dir, veig que no, ara anirem analitzant tot el que has anat fent, però és veritat, no?, que has tancat com una etapa de fer aplicacions i no li veus futur ja a les aplicacions.
Ara mateix no. No sé si després passarà alguna cosa que canviï. No sé si, per exemple, al Meta hi haurà aplicacions o per exemple... Bueno, jo segueixo molt de prop a Elon Musk, amb Tesla i tal, i jo intueixo que pot acabar passant el tema de les aplicacions a aplicacions per posar-les al cotxe. Els Tesles, per exemple, és una cosa que ja va sola i va tot...
Quan hi hagi el cotxe connectat en digital, aplicacions sí. Per poder posar directament
al cotxe. Sí, jo penso que si hi ha algun futur, ha d'estar per aquí.
Clar, perquè és també, no sé si dir-ne monopoli, però hi han dues botigues, no? Android i Apple, i tot ha de passar per allà, no? I t'han de certificar tot el que fas, no?
Sí, bueno, en el cas d'Android podrien haver-ne altres, que és la d'Amazon i tal, però sí, i a més s'han posat molt... Abans Android entrava tot. Ara Android és més difícil d'entrar que Apple.
T'analitzen, clar.
Sí, passar per revisió humana. Hi ha un humà allà mirant-se.
Sempre s'havia dit que era més complicat fer una aplicació per Apple que no pas per Android, i ara
sí,
no.
Sí, abans sí, però ara, per exemple, bueno, sí que és veritat que vaig pujar una fa un parell de mesos i a la d'Apple va entrar en 3 hores, penso, i la d'Android va trigar una setmana i mitja.
Mm-hmm. Val, doncs mira, us he dit, no?, Xavi Vinaixa, que és solucionador de coses, va fer aplicacions d'èxit, i ara amb què s'ha fixat? És important saber amb què es fixa per saber cap on anem en el futur. Saludem, que ja és aquí.
Albert Vico. Estratègia de xarxes socials. Tallers i tutorials.
I no estratègia de trànsit.
No, gens.
Això no ha solucionat.
Gens. De fet, clarament, sóc absolutament inútil per planificar les rutes, perquè mira que he sortit amb temps de casa. Primer he pujat a un autobús, he vist que la cosa no avançava, m'he baixat, he agafat un taxi pensant que la cosa aniria millor, i no. Però la culpa és meva, vull dir, la gent té tot el dret del món a manifestar-se.
Clar que sí, no? I a més, sí, tenim aquí bonic a l'estudi i avui em paparà, ho veus, no?
Sí.
Bé, hem deixat enrere les aplicacions, amb aquesta anàlisi que em feia en Xavier Vinaixa, i ara hem d'entrar en el tema Broms, no?
M'encanta que, com l'has definit, perquè et venia escoltant, evidentment, venia corrents, però escoltant-te. Gràcies als profes, avui he fet més exercici que els últims anys de la meva vida. I venia escoltant i m'agrada molt que el defineixis com a solucionador, perquè crec que és una d'aquestes persones que, evidentment, està atent al que passa per buscar solucions, per plantejar. I això que crec que inicialment era una idea de negoci, sobretot enfocada en hotels, ara ens ho explicarà en Xavi, ha acabat tenint una vessant social, diria, i mèdica gairebé, superimportant. Estem parlant de tecnologia immersiva. Xavi, explica'ns-ho.
Sí, bueno, perquè ens ho imaginem tots, els que estem escoltant. Bueno, tots coneixem ja les ulleres, no?, de la realitat virtual, que permet sentir-te dins d'algun lloc, i llavors nosaltres el que vam fer és que et puguis treure les ulleres. És a dir, és un projector que projecta 360 graus, per dir-ho així. Bueno, realment són 200 i... Bueno, són les dues parets de davant i el sostre.
Mm-hmm.
Llavors és...
Però és envolvent igualment.
És envolvent, clar. Sí, perquè on, des d'on tu mires, tot veus projecte.
Bé, amb les ulleres tampoc acabes mirant a l'esquena, eh? Vull dir que, no? Si ho penses bé,
bueno,
acabes
sí,
fent una clar. Mica així, no?, la part de davant fins a la dreta i a l'esquerra, no?
Sí, clar. La particularitat és que és des d'un sol punt de llum. Vull dir que hem vist, es veuen instal·lacions que les fan amb molts projectors i tal, que és una cosa fixa, que costa molt de muntar, que normalment no està fet per... Normalment són exposicions i tal. Nosaltres vam fer un producte que el podem moure, que pot anar a esdeveniments, que pot estar a una casa, al menjador de casa, i després el canvies a una habitació i tal. Llavors vam començar, sobretot enfocats al món del turisme, per les habitacions d'hotel. Habitacions d'hotel i esdeveniments.
Però que era com per oci, una habitació d'hotel
sí.
Que puguis veure imatges.
Per relaxar-te, per exemple.
Sí, era oci, era per relaxar-te, era per...
Com una videoprojecció, no?
Sí, bueno, era... ara vull estar a una selva, ara vull estar... ara plou, ara... ara, no sé, un concert... Era més així, era... Sí, era
més lúdic, sí.
Més lúdic. Llavors, bueno, com vam començar a vendre als Estats Units i tal, i un hospital de Canadà estava realitzant un estudi sobre l'impacte de la realitat virtual pel tractament de l'Alzheimer. I bueno, van acabar contactant amb el nostre distribuïdor, en van comprar un i van ficar-ho dins d'aquest estudi. I van acabar completant l'estudi amb el nostre producte. Aquest estudi va sortir publicat, això va ser el 2018, al Journal of Alzheimer's Disease. I bueno, a partir d'aquí nosaltres intuïem que podia servir
que
per fort, fer...
No? Que comenci amb una cosa així tan, diríem, no sé, superficial, no? I que acabi tenint importància amb la salut. Però per què provocava o què feia?
Des de Canadà ens explicaven diverses anècdotes. Nosaltres en tenim alguna aquí també, que està bastant bé. Per exemple, una dona que havia viscut tota la seva vida a una granja, llavors li posaven imatges d'una granja, bueno, la ficaven dins de la granja, no?, per dir-ho així, i de cop i volta es posaven a recordar coses.
Es connectava, sí, total.
I hi havia un home gran amb que bueno, sempre estava nerviós i tenia, bueno, tenia un problema bastant sever i tal, que havia sigut camioner. Llavors el que més el calmava era estar allà dins amb una carretera.
Com tornar a la cabina del camió.
Sí, com tornar a la cabina del camió. I llavors el tenien allà, i el tio es relaxava, i llavors podien treballar amb ell.
Clar, això és inviable, fer-ho físicament, perquè les persones estan malaltes i estan cuidades a un espai, i vosaltres el que heu fet amb això, perquè al final és un projector, crec que és únic al món, és un projector en 360 que només s'ha fet aquí a Catalunya i que des d'aquí se'n va a la resta del món.
Sí, correcte, es fa aquí i es fa... Bueno, nosaltres tota la investigació i el desenvolupament i tal, el fem aquí a Barcelona i es fabrica al Vallès.
I la tecnologia, és molt cara, aquesta tecnologia?
Ara sí, perquè és quasi
artesanal. Un prototip, no?
Bueno, a veure, és molt car. Per mi no ho és.
Clar, clar.
Per un consumidor a nivell casa...
Per un particular, clar. Per un particular,
però sense clar. Dir els secrets amb què treballa. Amb la llum, és un projector...
Sí, amb el tractament de la llum, sobretot, sí, per dir-ho així.
Jo he vist imatges i heu fet fins i tot ara fa poc una acció, diguéssim, amb la col·laboració amb la clínica Goodman i també amb la marca Salomon, que heu fet que tota una sèrie de gent que doncs, té una mobilitat reduïda pugui pujar al Pedraforca.
Sí, correcte.
Salomon,
amb els seus influencers i tal, els hi va donar unes càmeres de 360, van pujar al Pedraforca, i llavors a través del projector posen a la gent amb mobilitat reduïda a veure-ho i viuen l'experiència de...
Clar, és que la novetat és que tot això jo m'ho estic imaginant amb les òculos, no? Amb la realitat virtual, clar. Amb les ulleres, però clar, amb un projector es necessita, per exemple, estar tot molt enfosquit per això, com un projector normal, no?
Sí, ha d'estar enfosquit, perquè l'experiència sigui,
no?,
bona, i que les parets, si són blanques, millor.
Ai, que xulo, i a més la diferència amb les ulleres és que això és col·lectiu.
Sí, sí, és
clar, no
és una experiència
que individual, no?
Clar. Per exemple, quan veia que a més sortirà d'aquí poc un vídeo resum, però clar, hi ha tot de gent pujant al Pedraforca, no?, per dir-ho així.
Jo he vist algunes imatges, i realment és impactant perquè, com dius, és una experiència col·lectiva. Això, a més, el fet de no portar cap aparell a sobre, a les ulleres, et fa que ho visquis com més en primera persona.
I més real.
Més còmode. Sí. I veus les cares d'aquelles persones que l'única forma que tenen de pujar al Pedraforca és aquesta, i dius que bé que algú s'hagi pensat una solució perquè, encara que inicialment fos una cosa comercial, però que ara es pugui aplicar amb aquestes coses.
I en quin moment esteu del negoci? O sigui, teniu moltes peticions, esteu tot just promocionant això que teniu?
Bueno, ara mateix, precisament tot el tema aquest de salut, aquí a Catalunya, estem a l'Hospital d'Olot, estem ara al Clínic, també.
Ui, a l'Hospital d'Olot va molt forts, que he fet entrevistes a l'Hospital d'Olot.
Sí, sí, sí.
Moltes
sí.
coses amb tecnologia,
estan posats,
amb robots, sí.
Estan sí. superpunters. Estem a la Vall d'Hebron, estem a la Goodman, i, bueno, estem entrant també al món de la geriatria, per dir-ho així, estem al grup Arrels, a Domus Vi... Bueno,
sí.
De fet, el tema geriàtric també està molt bé, perquè els hi posen allà, hi ha sofàs i tal, i és també una experiència col·lectiva de reviure coses.
Ara em fa pensar que el tema salut Catalunya s'està posant molt les piles, no? Perquè, mira, Arrels ens van venir a explicar el tema dels NFTs, o sigui, hi ha un munt de coses que s'estan fent.
Si algú vol buscar-ho, és que no és fàcil de dir la paraula, és Broom, acabat amb X, B-R-O-O-M-X.
Broom,
i veureu les imatges d'aquest projector i les aplicacions, que jo crec que segur que algú ens està escoltant que està pensant altres usos que a nosaltres no se'ns han acudit ni tan sols els creadors.
Doncs espereu, perquè el solucionador té més sorpreses. Anem al wifi gratuït.
És veritat, jo el Xavi el vaig conèixer quan jo treballava a una administració pública per un tema de wifi gratuït. I em va semblar sensacional perquè és veritat que hi ha molts espais, sobretot centres comercials, que t'ofereixen un wifi gratuït per la gent que hi és, però el Xavi i els seus socis li van donar una volta i van dir no només wifi, sinó un wifi que per tu serà beneficiós. Què és el best free wifi, Xavi, i per què la gent està encantada de tenir-ho tant com a client, usuari, com a qui ho lloga, diguéssim?
Bueno, Best Free Wifi és pues el típic portal de la Wifi captiva, aquesta que li diuen, com la dels aeroports i tal.
O els hotels, no? Allò hotels. De localitza't amb el teu Facebook.
El Wifi gratuït.
Això, gratuït.
Sí, és el Wifi gratuït i llavors et pots loguejar amb totes les xarxes socials possibles que hi ha, que cada dia n'hi ha més. I bueno, l'usuari, per dir-ho així, té la seva connexió i després li arriben enquestes de satisfacció, pot accedir a la carta al restaurant, pot fer mil coses, però la gràcia és més per qui ofereix la wifi.
Totalment.
Qui ofereix la wifi, el que li fem és que li creem públics personalitzats per fer campanyes publicitàries dins.
La publicitat programàtica i el tema de dades, que la gent a vegades amb això de les wifis, a vegades fins i tot no, el Tomàs Roy de l'Agència de Ciberseguretat ens deia, segons quines wifis no t'enganxis, no sé, clar.
Bueno, la nostra a priori és segura, perquè a vegades nosaltres també el que vam pensar, a vegades vas a un bar, et connectes a una wifi i de cop estàs veient tots els ordinadors que estan allà.
Clar. Ja, hi ha gent que fins i tot, mira, jo què sé, línia oberta, dic, sí. En un wifi gratuït, que jo sí, amb aquest tema. Clar. No?
Bueno, nosaltres el que garantitzem és una mica la seguretat dins de la wifi, de cara a l'usuari.
Per això ara ho estava pensant, això. I escolta, i ja que anem de sorpreses, és que clar, tu aquí m'has apuntat al teu pròxim projecte, ets molt inquiet, perquè clar, estava pensant, tot això que crees, a l'hora de fer-ho factible, hi ha molta gent que té moltes idees, però que no les acaba realitzant. Llavors, això és com si no existissin, no? Tu et poses un període de... Tinc aquesta idea, això ho hem de fer, posar en marxa amb tant temps. Tu tens un temps en el cap?
Jo soc més de tancar-me. Tancar-me a la cova, i el que passa és que estic rodejat de gent molt bona, també.
Però vull dir, tu hi ha idees que...
I de gent com jo.
Tu creus això, les idees s'han de fer.
Les idees s'han de fer, sí.
I s'han de comprovar, no? O sigui, perquè hi ha gent que no ho treu al mercat fins que estigui tot al 100%.
No, és el prova-error, sempre. T'ho imagina't, és que si... Si vols treure alguna cosa, si no vols treure alguna cosa fins que s'està acabat, estaries tot el temps. I en canvi, és anar... Jo soc més de començar de petit i anar fent gran.
40 apps, i em diu un ocellet que també ets un apassionat de la cervesa artesana.
Doncs sí.
Ets productor de cervesa.
Sí.
Carai.
De fet, no és només productor, és president, a veure si ho dic bé, això, de l'Associació de Birra Artesana de Tiana i, a més, de cofundador de la Cooperativa de Cervesers Artesans de Catalunya. Això com lliga amb la tecnologia o és que simplement després de treballar molt cal una cervesa?
Clar, bueno, és que els informàtics, sobretot els programadors, estem enganxadíssim a les IPAs, a les IPAs, que no sé si heu vist sèries com el Silicon Valley i tal, que sempre tenen la IPA allà.
Sí.
Bueno, no sé per què, però bueno, a mi m'encanta. El llúpol, no? Estem enganxats al llúpol.
Sí.
I la cooperativa aquesta pues, està aquí, al Poble Nou, i som diversos cervesers, i és bueno, ecològic, de proximitat, tot el rotllo. Llavors el que passa és que la relació que té, si li volem trobar alguna, de que jo faci cervesa artesana, és la marca, es diu Brew by Code, i totes les cerveses estan inspirades en conceptes de programació.
El nom o...?
No, tot. Per exemple, la cervesa més senzilla que... Més senzilla de veure, no senzilla de fer, que seria una rossa, es diu Hello World, que Hello World és el que, quan tu aprens a programar o aprens qualsevol llenguatge nou, és el primer que fas és el Hello World. A veure, deixa'm veure com és el Hello World. Pues...
Ai, que bo. Mira, ara t'esclatarà el cap, però jo no et pensis que això de les cerveses IPA ho vaig aprendre fa molt poc temps, que la gent deia, però si això ja ha passat quasi bé la moda. Com explicaries a una persona que ara ens escolti que no l'ha sentit mai a parlar de les cerveses IPA?
Bueno, IPA és un dels tantíssims estils que hi ha de cervesa. De fet, la gent, hi ha molta gent que diu a mi la cervesa no m'agrada. És que no has trobat l'estil.
Això és molt de sommelier, És molt de sommelier, no de vi, sinó de cervesa, que no sé si existeix el terme, però és molt, sí. No has trobat la cervesa que t'encaixa.
Clar,
no?
Però és que n'hi ha tants estils, de tota mena.
Que no pots dir que no t'agradi.
Dolces...
I la IPA, què té la IPA que no tinguin les altres?
La IPA va carregadíssima de llúpol. Carregadíssima. I llavors, a les primeres, com si diguéssim, les clàssiques són molt amargues, ara ja estan entrant a altres tipus d'IPAs, on el llúpol està més en l'aroma, en el sabor, i ja, potser no està en amarg, perquè hi ha gent que li tira enrere a l'amargor. Bueno, a mi no, eh? A mi a l'amargor...
A més que jo sóc de dolçor, i clar, a mi, ah, a mi em
doncs jo, sense ser informàtic, he tastat la cervesa del Xavi i he de dir que és molt bona, realment.
Sí?
No sé si també és pel tema tecnològic que m'agrada i per això el llúpol també em va, però és bona de veritat.
Escolta, Albert, tenies notícies, però les guardem, o què? No sé si tenim temps de dir-les. Són molt importants aquesta setmana?
Per mi, si vols et faig com un mini titular. La primera és que Twitter s'està posant les piles perquè sap que la gent jove està marxant cap a TikTok i han fitxat a un senyor que es diu, espera que et diré el nom que no em vull equivocar, Michael Saiman, que és l'home que es va inventar els stories, que està treballant amb Roblox, que a YouTube va parlar dels shorts.
Això què vol dir, que estava Snapchat i es va inventar els stories?
Sí.
Ah.
Va copiar-ho. Va copiar-ho i ho va adaptar. Però vull dir que és com el gran gurú per fer coses per joves, és aquest senyor que l'acaba de fitxar a Twitter per fer coses. Per tant, ens venen notícies aviat a Twitter. Va. I l'altre és que Camila Cabello ha anunciat que farà una acció immersiva, és a dir, la presentació del seu disc, a TikTok, i us diré el dia, eh?
Camila Cabello ha comprat el projector del Xavier Vinaixa.
Sí?
T'ha comprat el projector.
Però ja li enviarem.
Parlem-ne, no? Camila, escriu.
Però, o sigui, farà una actuació immersiva a TikTok, deu ser la primera que fan, no?
Farà la primera presentació immersiva de tot el seu disc, que el disc es diu, espera't, que ho tinc tot apuntat, Família, Welcome to the Family. Això serà el dia 8 d'abril, a la 1 de la matinada, hora espanyola, a TikTok. Exclusiva a TikTok.
Doncs la veritat és que TikTok està fent moltes novetats. De fet, avui estem preguntant, aquest divendres surt el disc de la Rosalía, i a més el dia, crec que és el dia 18, la Rosalía fa un directe també a través de TikTok al concert, i avui us estem preguntant a la nostra audiència a través de Twitter, Facebook i Instagram, defineix Rosalía amb una paraula. Va, Albert Vico,
que difícil.
Com la definiria? Jo crec que és actualment l'artista mundial digital total, no?
Una paraula només.
Fa servir la xarxa, sí. Jo he, bueno,
doncs què has dit tu?
Jo he dit mundial. Perquè jo estic al·lucinant amb la Rosalía, perquè...
Jo dic pubilla.
Pubilla?
Sí.
I Xavi, com definiries Rosalía?
És molt tòpic, però talent.
Talent. Ha sortit talent, eh? Mira, indiferent, manresana, flipada, metamorfòsica, empenta, original... Ara anirem repassant tot el que ens dieu sobre Rosalía, que la veritat és que és tot un fenomen que haurem d'analitzar.
Milionària ha sortit?
Ah, no ha sortit, és veritat. Mira, el dimarts que ve, que tornem a parlar de xarxes amb la teva homòloga, amb la
Belén
Cuello, amb la Belén Gaynor, li he dit, hem de fer una deconstrucció de les xarxes de Rosalía.
Em sembla fantàstic. Ja té feina, ja.
Tantes coses, fins i tot el Fortnite, o sigui...
Sí, brutal. Sí, ho toca tot.
Xavi, gràcies, encantada.
A vosaltres.
Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Ara vosaltres, defineix Rosalía amb una paraula. 93-201-7474. Dos minuts i us escoltem.
Volem el benestar digital. Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Ara començarem a disparar paraules. Defineix Rosalía amb una paraula.
93-201-7474.
Al telèfon, una persona. Hola, número 1, bon dia.
No sé si sóc jo, la número 1.
Sí, ets la número 1. Com et dius?
Vale. Em dic Montse i truco des de París.
Ah, des de París? Doncs mira,
sí.
Que bé. Vius a París o estàs aquí de ruta?
No, passo temporadetes a París perquè estic jubilada i escolto la Catalunya Ràdio per estar al dia.
Ai, genial. Molt bé, molt bé. Que bé, mira, fa ganes d'anar a París, realment. Va, com definiries Rosalía amb una paraula?
Força.
Força, m'encanta, molt bé. Bé, doncs gràcies, gaudeix de l'estada a París. Una abraçada.
Molt bé. Em dic Montse, eh?
Montse, gràcies. Número 2, bon dia. Hola, bon dia.
Hola.
Quina paraula, com defineixes Rosalía amb una paraula?
Atrevida.
Ai, molt bé, força, atrevida. Sílvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Quines altres paraules han dit de Rosalía?
Doncs mira, moltíssimes. Fenomen, talent, original, trencadora, rareta, empenta, metamorfòsica, hortera, extravagant, diferent, indiferent, manresana, flipada, diva, decidida, guapa, mandra, talent, moda, sorprenent, producte, jove, interessant, espectacular, artista, reina, desarrelada, artistassa, actualitat i innovadora. Són alguns dels que ens han dit.
Doncs mira, aquesta és la definició que fem tots plegats de Rosalía. Jo he posat la paraula mundial perquè realment ens sembla que és d'estar per casa, però és un fenomen mundial. Anem a les xarxes.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Avui a les xarxes hi ha molts tuits amb les etiquetes al hashtag Pols Sahariana i Calima, i imatges de cels i paisatges ataronjats i comparacions amb Dune i Mad Max. Més coses, Sílvia.
Doncs mira, des de Doblatge Català matisen en un tuit que no tot és tan bonic com el titular que diu que Netflix incorporarà 70 títols subtitulats o doblats al català, gallec i basc. Diuen que doblarà el contingut infantil i subtitularà la resta. Els infants podran gaudir en català, però els adolescents i adults no. I com que el 80% dels espectadors prefereix doblatge, doncs consumirà doblatge en castellà i no versió original subtitulada en català. És molt poc, diuen després. Desitgem que sigui un principi i cada any siguin més i ampliïn el públic. Però ho pagaran ells, cosa que no fa cap altra plataforma.
Sí,
una mica d'optimisme.
Clar, clar, una mica... Per això ho hem volgut destacar al principi, però és veritat. Mira, ho paguen ells. Elon Musk desafia Putin a través de Twitter en una lluita cos a cos.
Sí, el magnat sembla que se li ha anat una mica a la pinça i ha desafiat Vladimir Putin a un combat entre tots dos on l'aposta és Ucraïna, o sigui, qui guanyi doncs decidirà què passa a Ucraïna. El tuit té més de 100.000 retuits, 315.000 m'agrada i 34.000 comentaris, cosa que l'ha animat doncs a seguir fent el fetxenda amb un altre tuit en rus que diu: "Acceptes aquesta batalla? Kremlin-Rússia", citant el compte oficial del Kremlin en anglès. L'exviceprimer ministre del govern rus, Dmitri Rogozin, li ha respost amb un fragment d'un conte de l'autor rus Alexander Pushkin, on li diu petit diable. I Musk ha recollit el guant qualificant-lo de negociador dur i adjuntant un mem que enfronta Putin, aquell famós mem de Putin cavalcant sobre sí. un os, i Elon Musk empunyant un llançaflames. Sí senyor, testosterona dojo mentre la gent mor.
Sí, realment. I de la pel·lícula que s'ha muntat Musk a la que reclamen els tuiters...
Sí, sobretot els fans de l'actor Jeremy Renner, que interpreta Ull de Falcó a la nissaga dels Venjadors, a qui li troben semblança física amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, i reclamen que l'interpreti quan es faci una pel·lícula sobre el conflicte. Renner està trending topic per aquest motiu i tuiters de tot el món han compartit imatges on comparen el físic dels dos homes, utilitzant sobretot imatges de l'actor a l'oscaritzada pel·lícula En terra hostil, on Renner donava vida a un militar artífici a l'Iraq i duia aquesta roba verda que sempre du també en Zelensky.
Molt bé, doncs això és el que diu la xarxa. Ara fem un parell de minuts de publicitat i tenim avui un altre solucionador, que el que fa és destruir les fake news.
Opa! Per gaudir de les xarxes, les hem d'entendre. Opa! Amb Mariola Dinarès.
Despertant els llums, la gent, els crits, troba a faltar el soroll que fas quan xoques amb les roques. Ets la solució a tots els meus problemes i disgustos. El que toques ho cures, tot el que toques ho cures. Porto dies intentant
Estrenem aquesta cançó de Guineu amb Joan Colomó, es diu La Solució, des del Baix Montseny, una nova cançó de Guineu amb la col·laboració de Joan Colomó, novetat 2022, ara al pop-up. Bé, quan la desinformació és una arma més de guerra, la lluita contra les fake news es fa encara més necessària, per això tenir una eina que les detecti, el més important, que les elimini de la xarxa, és imprescindible i és vital. Avui a l'estudi 1, un altre solucionador, en aquest cas un eliminador, extermini a les fake news.
Josep Coll, creador de Rapscan, autor del llibre Com muntar una startup d'èxit amb 3.000 euros al quart intent.
Hola, Josep, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada.
Home, ets l'exterminador de les fake news, eh?
Sí, bé. És que realment hi ha un volum. Estan les fake news i estan les ressenyes falses, que avui també parlarem d'aquest tema.
Clar.
O sigui, crec que hi ha un problema. Està demostrat que a Amazon el 42% de les ressenyes són falses, no? I el tema de les fake news, doncs, ni t'explico, no? Amb tot el tema del Covid... I és important, no? Nosaltres, en aquest sentit, el que fem és que quan alguna empresa o una persona, doncs, té una fake fake news, té informació falsa, doncs el que fem és, amb tecnologia, ho detectem i ho eliminem, no?, perquè pugui continuar la seva vida, no?
Ara analitzem com funciona el que vens avui a presentar, que heu fet així, com molt en poc temps, però amb tota una experiència que ja teniu, perquè tu, hem parlat amb el Josep Coll, va ser un dels creadors de Red Points, amb el qual es va avançar moltíssim, que detecta contingut pirata a la xarxa, també del seu espectacle Rock and Business, en vam parlar. Barreja molt interessant de conferències i concerts, però ara ens interessa especialment aquesta última aventura, que de fet va néixer en plena pandèmia. Vosaltres veu fer RepScan en plena pandèmia.
En plena pandèmia. A part, vam fer aquella acció dels astronautes, que van fer com un llançament, que van seguir 19.000 persones, no? Bueno, a Red Points, l'empresa que vaig fundar, vaig començar en el 2009, ens dedicàvem a retirar contingut pirata, no? Jo sóc músic, doncs, música, cine, samarretes, i clar, quan vam acabar aquella etapa, no?, perquè l'empresa es va vendre als propis inversors, doncs vam dir, ostres, i per què no li donem el dret a les persones i empreses a retirar informació falsa, fotos, vídeos, tot el que és el tema reputacional, no? Que
sí,
és molt interessant, perquè la tecnologia és una altra, perquè tu has de fer tecnologia que detecti si una notícia és bona o dolenta, no?
Clar, perquè els últims temps s'ha dit molt que les moderacions, al fons, acaben fent les persones, per exemple, en les xarxes socials. Però, en canvi, vosaltres aposteu per tenir un programa propi,
sí,
i inspirat una mica en això que deies que fèieu abans de la pirateria, no?
Sí, 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 realment. La tecnologia és una altra, perquè nosaltres el que fem és que els nostres clients, que són empreses i persones, els hi detectem amb tecnologia tot el que es diu d'ells a la xarxa, però dolent. O sigui, nosaltres som els que li diem lo dolent. Llavors, quan li arriba un avís al seu mòbil, a partir d'aquí també li diem l'abogado al mòbil, li diem les probabilitats d'eliminació que té aquesta notícia. I en el moment que diu quiero eliminar, pues como globo, vas veient quin és el procés fins que al final t'arriba. Clar, amb això el que estem fent és, amb les empreses, som el prosegur de les fake news, de la informació falsa. Llavors, quan et surt una informació falsa o una notícia negativa sobre tu, t'avisem, no? I a partir d'aquí comencen uns protocols d'eliminació legals, eh? Nosaltres no som advocats.
De fet, tu ets advocat, no?
Soc advocat, encara que no ho sembli, soc advocat, sí. I professor d'universitat, també.
També. Clar, aquí moltes vegades hem parlat del fet de deixar rastre o no a les xarxes, no? I, o sigui, eliminar-te de les xarxes, no sé si és gairebé impossible, no, per això?
Mira, nosaltres amb això estem ajudant a gent. Per exemple, vam ajudar una noia que havia sigut un problema d'abús sexual, d'una violació, i llavors, com havia sigut una persona coneguda al seu entorn, va sortir la seva foto, i llavors nosaltres el que vam fer en aquest cas és retirar tota la informació i crear un avatar amb el seu nom, no? I llavors, quan busques el seu nom, trobes una altra persona. O sigui, juguem també amb les regles d'internet per... som amb algun empresari, també ho hem fet, gent que no vol res d'ells.
Clar, hi ha gent que vol desaparèixer.
Desaparèixer. Doncs nosaltres això ho fem, i ho fem jugant a les regles, no? Per un costat, l'anonimat és un problema per nosaltres, perquè una persona anònima pot destrossar la vida de digital d'una persona o d'una empresa, però com les regles són això, doncs a vegades nosaltres juguem amb el tema dels avatars, que el que fem és un nick, com el gran Wyoming o el gran lo que sea, no?
Clar.
Fem un nick amb el nom i li canviem la vida digital. Això, amb temes de violència de gènere, ho estem fent molt sovint, gent que se l'ha publicat informació molt delicada, dones sobretot, i llavors els hi canviem la vida digital també, perquè clar, no hi ha res, o gent que, per exemple, tot el tema de gent que ha sigut acusada d'un delicte i tota la seva vida digital, sigui innocent o culpable, és això, no? I llavors nosaltres ho detectem tot i ho retirem amb protocols d'eliminació de contingut, no?
No sé si les xarxes socials, però, són un altre capítol, no? Perquè potser tu parles del cercador, no? De Google, i portem ja molts anys, no? I segurament teniu moltes tècniques, no? Clar, les xarxes socials, no sé si perseguir-les és molt complicat.
Bueno, aquest és un dels problemes que tenim que... O sigui, els problemes és que les xarxes socials decideixen, imparteixen justícia, no? Jo això t'ho trec o no. Twitter, per exemple, no? Que és com soberano, no? Clar. Ells decideixen. Però jo crec que a poc les lleis i la societat està demandant de que no és així. Jo sé Twitter, que et dona molta visibilitat, com ens hem trobat temes de bullying, de nens pagant una pallissa amb una nena o amb un nen, això és molt viral, és molt bé, però això no pot estar a la red, no?
Ah, totalment.
I nosaltres treballem o accidents de tràfic, on ha mort un familiar, també ens hem trobat, no? I bueno, i estem cada dia batallant, sempre des de l'educació, però tenim una batalla molt dura, perquè, per exemple, hem vist el cas de les ressenyes en què el 42% en l'estudi que van fer pel Mobile amb Repscan, el 42% de les ressenyes d'Amazon són falses.
Que fort. Sí. Clar, és que aquí veig que tens un prospecte amb dades, no? Llegeix-ne algunes de les dades que tens, pues, no? Uns percentatges.
Pues mira, tinc dades bastant escalofriants. Una és que el 42% de les reviews Amazon són falses. Per què? Perquè existeixen, que això nosaltres no ho fem, existeixen empreses que es dediquen a ficar, tu compres ressenyes i tu fiques, això com els followers. Hi ha un estudi per la revista Springer que diu que d'entre el 20 i el 30% de totes les ressenyes són falses. Hi ha un estudi a Local, que és un diari anglès, que el 82% dels consumidors llegeixen habitualment ressenyes falses i creuen que són negatives, positives, o sigui, que són reals.
Sí.
Un altre tema és que una ressenya negativa necessites 12 de positives per remuntar
aquest tema. Clar, és que tu ens has remarcat una cosa que és important, no? Diu, podem treure les coses negatives, no? Perquè, clar no?
Que legalment sigui possible.
Que en publicitat i en xarxes diluen el sentiment, no? Saber que parlin de tu, si parlen bé, vull dir, no, però com detectar que quan es parla malament,
bueno,
no?
Això és el que nosaltres, amb el nostre Carpin, que és el nostre CTO, el nostre Chewaka, no? Que està con sus peceras y sus serpientes en su casa, pues estem dissenyant una tecnologia pròpia que el que fa és, per un costat, detectar, i crawlers també, o sigui, tindre buscadors per plataforma, que, per exemple, nosaltres tenim un buscador per Twitter que treu la informació, però després també detecta si és positiu o és negatiu. Això en anglès existeix, però en espanyol i català no.
Clar, és que és això, no? Clar. Perquè en anglès hi ha empreses que ho fan, però llavors la llengua és molt important, perquè clar, a vegades es poden dir coses amb segones, amb frases fetes, i si no controles el llenguatge és impossible, no?
Clar, el que passa és que, clar, nosaltres treballem contínuament per millorar. Actualment estem en un 82%, o sigui, el 19%, el client mateix ha de dir si són o no són, i clar, ens trobem amb un... I actualment amb l'eliminació de persones que tenen molts drets estem quasi en un 90. No? També tinc que dir que el tema de les ressenyes, nosaltres som una empresa que no creem informació falsa. Llavors, què fem? Els gestionem les seves ressenyes, les contestem, perquè, per exemple, a Google, si no contestes una ressenya, encara que et diguin que Josep Collo és un estafador, no t'ho treuen. O sigui, coneixem els protocols perquè Google ens faci cas.
No podeu treballar d'ofici, per exemple? O sigui, no es veureu continguts falsos si ningú ho demana?
No, nosaltres treballem com a abogados, no? Treballem per client o per persona que es preocupa, però dona't compte que actualment a nivell de amb tot el tema de la pandèmia, doncs també ens estem trobant molts gent que està tancant les empreses i clar, tota la seva vida digital és un autèntic desastre, no?
Clar.
I clar, hi ha un tema de fons, Mariola, és nosaltres creiem en la reinserció social. És que aquest és el tema, no? Perquè la gent parla de que, oye, internet sea libre, ja, però jo hi crec amb això, no? De que hi ha gent que es pot equivocar, hi ha gent que ha fet un delicte, però creiem en la reinserció, si creiem en la reinserció.
És que moltes vegades, per exemple, algú que té notorietat, no?, perquè ha passat alguna cosa, sobretot en un judici, i després igual ha quedat absolt i està més, no? A Google trobes primer la notícia de que el van acusar, que no pas després que ha quedat absolt,
però,
no?
Però, per exemple, amb això, nosaltres actualment amb això sí que estem amb el 100%. Igual que aquell persona que ha sortit de la presó i ha complit condena o l'han agafat borratxo. Tu, en el moment que pagues la multa, avui m'ho preguntava en una entrevista, per exemple, el tema de empreses que han tingut multes. Clar, si tu pagues la multa, tu tens dret a reinsertar, a tornar, no?, a començar, no?
Clar, però la teva marca personal a nivell digital ja està tacada, no?
Clar, això és el que estem fent, donar-li la volta amb tecnologia i treballant amb gent de tot el món, no? Que això es fa en plataformes SaaS, no?
Josep Coll, una altra de les coses que fas molt bé és aconseguir finançament, perquè tu t'inventes una cosa. Heu tingut inversors de luxe a la primera ronda de finançament de 1,2 milions d'euros, aportats principalment per business angels com l'inversor i mentor Didac Lee, el Javier Llorente de Softonic, David López de Fios, Josep Maria Frigola de ex-Nike o Juan Carlos Tous de Filmin. És a dir, que la gent creu en els teus projectes.
Bueno, és que és el que et parlava abans, que estàvem fent un cafè, de que hi ha molts diners a Barcelona Valley ara. Ja, si tens bones idees, i ara hi ha molts diners. Què és el bo que hem fet? Nosaltres a Red Points, com a fundador, vam aconseguir 56 milions d'euros, i ara el que hem fet en aquesta etapa és que els business angels, la gent que ens està ajudant a aixecar, la companyia ha sigut els que han ficat els diners per poder ficar. Però és veritat, hi ha molts diners, i sobretot hi ha molt mentor que vol ajudar a les startups, no? I estem demostrant el que et parlava. Amb RedPoints jo vaig multiplicar per 25, és un 2.500 d'interès, no? I clar, les startups estem donant una rentabilitat que no ho està donant cap producte al
mercat. I només entrar, m'has dit, aquest Mobile World Congress va ser un abans i un després pel tema de les startups, no? Que també la Mar Galtés ens ho deia en el programa.
Sí, la Mar, Supermar.
Que s'ha notat, no? Bé, estem acabant, però he vist, ara dèiem del teu llibre, que demà fas una cosa solidària, això ho hem de destacar,
sí,
no?
Sí, t'ho agraeixo que em donis... demà, amb Cruz Roja i la revista Emprenedors, hem fet una acció de que regalem el llibre de com muntar una startup d'èxit amb 3.000 euros al quart intent, el regalem a canvi d'una donació a Cruz Roja. I, per tant, tothom que li interessi un llibre d'emprendiment, que ja tenen 7.000 emprenedors catalans, 7.000, fas rockandbusiness.com, entres, compres el llibre i al 100%, o sigui, nosaltres paguem l'envio, tens aquest llibre per la Cruz Roja, que és un clàssico de l'ajuda humanitària.
Sí. Genial, Josep Coll, sempre l'última, sempre estàs amb tot. Moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar el teu últim invent, no?, que pot treure't de les xarxes. I mira, acabem amb els Inexcés. Si voleu saber què passa a Eufòria i Inexcés, escolteu-me avui a Independents d'ICAT, aquesta tarda a un quart de set aproximadament. Bé, som la Marisa Gil, la Marta Cristià, Sílvia Creu, Sandra Novillo, Mariví Pérez, Miquel Jari, Manel Gil, avui al control central, i qui us parla, Mariola Dinarès. Demà jugarem al Kahoot, pujarem a l'ascensor pop-up, les propostes que ens heu fet arribar al programa, i també amb Mariola Cubells parlarem de Red i d'Eufòria. Adeu!
Adeu! Oh, I've got to let you know.